existeixen molts tipus de càncer. Aquest es pot desenvolupar en qualsevol part i es denomina segons la part del cos en la qual s'origina. Avui parlem amb el Miquel Carreras, president de la Fundació Badalona contra el Càncer. Molt bona tarda, Miquel Carreras, i també saludem a la companya Paula Auger, de Ràdio Ciutat de Badalona.
Hola, bona tarda.
Quin és l'objectiu de l'associació?
Aviam, nosaltres, la Fundació, vull dir, sempre l'objectiu sempre ha sigut, diguem, poder ajudar en la investigació. El motiu, jo penso, l'exemple que sempre he posat és que un arbre, si tu li talles les branques, és una poda i després encara surt més fort. Però si li talles la soca, vull dir, aquest arbre ja no torna a sortir, i per mi la soca és la investigació.
I quin és el funcionament de la vostra fundació?
Aviam, nosaltres, el nostre funcionament és completament 100% altruista. I a casa meva el menjador és la sala de juntes, el telèfon és meu, l'ordinador és meu, o sigui, no hi ha compte de gastos. Llavors, el nostre objectiu sempre ha sigut, per poder ajudar en la investigació, és fer moltes activitats, fer actes. Per exemple, es fa el sopar de blanc, que fa una setmana que s'ha fet, es fa el sopar d'hivern, que li diem el sopar de gala, però és el sopar d'hivern, tenim concert de corals, tenim country, aquest any hi haurà un partit de veterans amb la penya i el Barça, o sigui, tenim diverses coses, anem muntant activitats, i si sorgeix de nou, doncs les anem fent. De quina manera intentem que surti cada activitat, si pot ser el 100% altruista, vull dir que no hi hagin gastos. Sempre pot haver-n'hi algun, però procurem que no n'hi hagin perquè pugui anar tota la recaptació al 100% a la investigació.
Ara, Miquel, parlarem d'aquest sopar de blanc que comentaves i d'altres iniciatives que heu fet. Però de quin caire acostumen a ser aquestes iniciatives?
Mira, nosaltres normalment, ara actualment a Can Rutí a l'ICO, fa uns anys endarrere l'ICO no hi era i després parlàvem directament, diguem, amb els metges, amb els caps de servei, no? Ara parlem directament amb l'ICO. Els caps de servei el que fan és de presentar la seva necessitat i que l'Estat no posa, i ells presenten aquests projectes. Llavors, nosaltres, com arribem a finals d'any, el que fem és el recompte de totes les activitats que han fet, quants cèntims tenim, no? I de lo que demanen els departaments, llavors mirem quin és el que podem assolir pels cèntims que nosaltres tenim. Llavors, per exemple, en allà pues, hi ha diversos, no? I dius, pues, mira, en aquest hi arribem, o en aquest, o en aquest, o en aquest. Llavors, quin és el més necessari? Quin és el que més urgeix, no? Pot ser que sigui per pulmó, pot ser que sigui per mama, pot ser que sigui per lo que sigui, no? I llavors anem a buscar pues, el que ells ens diuen que és més necessari.
Segons ens explicaves ara, són iniciatives que es van fent a mesura dels cèntims o dels diners que es recauden.
Correcte, correcte.
I volem saber quines iniciatives teniu previstes d'ara en endavant, si teniu alguna prevista.
Sí, ara estem muntant un grup, diguem, de voluntariat, també, juntament amb Oncolliga. Vull dir, llavors, no sé, la gent que coneix Oncolliga és extensa. Jo sempre poso que és, diguem, l'associació espanyola a la catalana, no? Vull dir, aquí a Catalunya. I ara pues, estem fent conjuntament amb ells, volem muntar aquí a Badalona un servei de voluntariat, conjuntament amb ells, per Oncolliga té psicòlegs, té, diguem, jurídics, té, diguem, per poder acompanyar la gent si és necessari, que a vegades et trobes persones que estan soles i la mobilitat la tenen bastant difícil, doncs, bueno, se li posa un acompanyant que el pugui acompanyar, o a vegades, per exemple, en els hospitals, com per exemple sempre parlem de Can Rutià, que som de Badalona, doncs, els hospitals avui en dia és com un laberint, no? I amb una persona li dius, té que anar allà, i es perd, no? Doncs tindran allà un voluntari que pugui acompanyar aquestes persones en allà. I pues, l'últim cas que hem tingut, avui ha sigut una noia amb dues criatures petites, amb càncer. Hi havia la iaia vivint amb ells, però la iaia també va agafar càncer, o sigui que eren totes dues. I bueno, hi havia problemes amb les criatures, diguem, per portar-les a col·legi, tot recollir-les i coses per l'estil. Pues, bueno, el voluntariat es va fer càrrec d'això, no? I ara aquest és el d'això que portem així, que encara no el tenim muntat del tot, però que anem...
Però que ho teniu previst, no?
Ah, exacte.
Com has comentat, Miquel, aquesta fundació és totalment altruista i...
100%.
Exacte. Però ens agradaria saber, més o menys, a quanta gent esteu ajudant avui dia?
Ajudant a la gent, no t'ho puc dir tu, perquè s'ajuda molt. Penso una cosa, que portem quasi 2 milions d'euros des de que som la fundació comprant maquinària. Llavors, clar, això, sapiguer a quanta gent hem ajudat, jo crec que a molta, no? Puc parlar amb el meu cas personal, jo ara estic amb càncer, i resulta que la màquina que fa 2 anys que la vam portar nosaltres, l'he fet a servir. Però tu imagina't, segons amb el metge com ho parles, diu, és que no para, aquesta màquina no para. Doncs, si a mi m'ha ajudat a cap de 2 anys, imagina't aquests 2 anys a darrere quanta gent ha pogut ajudar. Qui diu aquesta màquina? Doncs totes les que han portat. N'han portat diverses. La primera va ser un seqüenciador d'ADN, que llavors era el principi que s'estava, diguem, investigant amb l'ADN, i d'aquestes ja n'han portat 2, perquè aquestes màquines, has de comptar una cosa, que en 2, 3, 4 anys es queden obsoletes. Què vull dir obsoletes? Pues el primer seqüenciador que vam comprar era de 2 capçals. Al cap de 2, 3 anys, si no recordo malament, vam comprar un altre, i aquell ja tenia 8 capçals i extensibles a 16. O sigui, tu imagina't, en transcurs de 2, 3 anys, com canvien aquestes màquines, no? I clar, vull dir, saber quanta gent han pogut ajudar, pues, a mi m'agradaria que diguéssim molta.
Molta, moltíssima, molta. Està clar. La maquinària per la investigació és molt cara i ens agradaria saber, bueno, ens has explicat que entenem que tots aquests diners surten d'aquestes...
d'aquestes activitats.
D'aquestes activitats surten el 100% dels ingressos per comprar aquesta maquinària, oi?
Correcte. També tenim allò, algun soci i una cosa i una altra, que cada mes, doncs, diguem, deixa anar una quota, o a vegades, ara, per exemple, fa qüestió de 15 dies, tinc una clienta, ja sabeu que jo soc perruquer, tinc una clienta que van celebrar els 50 anys de casats i van dir que, en vez d'agafar i de que els convidats fessin regal, que fessin un donatiu, o sigui, que posessin en una urna, i aquests cèntims han sigut dipositats, diguem, a la fundació. Pues estem parlant de 1.000 i pico d'euros, vull dir que bons són. M'entens? Clar. També venen coses així. O, per exemple, gent que et fan un donatiu...
De personals, no?
Personals, no? De dir, pues mira, puc fer aquest donatiu i te'l fan, no?
I on esteu localitzats ara mateix, Miquel?
En el carrer Germà Bernabé, número 2. Vull dir, és a casa meva i és perruqueria. Vull dir, és l'únic carrer... Ai, l'única casa que hi ha en el carrer està enfront del centre cívic de dalt de la vila. I això ho és tot. O sigui,
podem dir que és una localització multiús, no? Ah, perruqueria, fundació contra el càncer, casa, una mica de tot.
Casa, que la meva casa sempre està obert per tothom. Vull dir, sempre les portes les tinc obertes a tots els amics i no amics.
Miquel, deies això, no? Que tu tens la teva casa oberta a tothom. Però com la gent de peu de carrer pot rebre la vostra ajuda si es troba en una situació de càncer i té necessitats? Com comentaves, el cas d'aquesta noia que no podia portar els nens a l'escola...
Correcte, doncs mira, nosaltres tenim els nostres telèfons, els nostres mòbils, que és el de la Marisa i el meu. Vull dir, llavors, te'ls dic, 652, 586, 889, 654, 23, 78, 44... pues a través del telèfon, pues ens poden dir quina és la seva necessitat, o si no, poden vindre en persona aquí en el Germà Bernabé i avui seran atesos. Com que nosaltres aquest servei de voluntariat el tenim allò mig muntat, però que bueno, encara podem començar a funcionar algo, però està mig muntat, si no, llavors els adrecem a Oncolliga a Barcelona, o bé Oncolliga ens aporta aquest voluntari que necessitem.
Bueno, doncs queda constància aquí dels vostres telèfons per si algú necessita de la vostra ajuda, ja sap on trobar Fundació Badalona contra el Càncer. La vostra fundació, Miquel, ajuda la persona malalta, però i a la família? Es tracta una mica el tema psicològic o d'acceptació del que és la malaltia?
Aviam, ja et dic, a través del que estem muntant i a través d'Oncolliga sí que tenim psicòlegs, diguem, que pot tractar la família. Normalment, com fas ajuda psicològica en el malalt, també es fa en la família. També és cert que moltes vegades la gent, quan ve a casa meva amb el seu problema i parlem, o jo, per exemple, que estic posant perruques, diguem, de químio i coses per l'estil, i estic tractant amb la persona afectada, més l'acompanyant que l'acompanya, portem tants anys amb el dichós càncer, vull dir que jo l'estic visquent des dels 9 anys amb la mort del meu pare, vull dir, la Marisa, la meva dona, i em porta dos més tres recessives i portem 30 anys lluitant amb el càncer, més els 22 anys que portem de fundació. Vull dir, tenim l'experiència, jo com a acompanyant, ara afectat, però de primer com a acompanyant durant 30 anys, la Marisa com a afectada. Llavors, quan parlem amb la gent, el que és curiós, jo no sóc psicòleg, ni molt menys, ni ho pretenc, eh? Però sí que és cert que l'experiència és molt. I quan parles amb ells, després em diuen, oh, és que m'ha anat tan bé parlar amb vosaltres. Vull dir, m'ha anat tan bé. I clar, jo com a acompanyant, vull dir, sé quins problemes tenim els acompanyants. Doncs a vegades, per exemple, tens la clienta allà, i ve el marit, tal i qual, i veus que la Marisa parla amb ella, i jo l'agafo amb ell, com estàs, que allà, perquè no l'acompanyem mai, ens pregunten com estem. I és molt difícil ser acompanyant amb una persona que està, diguem, en tractament, diguem, de càncer.
Clar, perquè potser has de donar aquesta visió de que has d'estar positiu, però
correcte,
potser per dins ho portes
estàs
molt
destrossat,
malament.
Estàs exacte, destrossat. Però sí que és cert que l'acompanyant ha d'estar sempre alerta perquè l'afectat no baixi mai la moral. Uh-huh. Vull dir, aquesta malaltia és capritxosa i és... No vull dir la paraula perquè sonarà molt forta, però sí que és cert, vull dir que si la persona baixa de moral, sembla com si el mal galopés, vull dir, té més força. I llavors, doncs, què passa? Jo normalment doncs, parlo amb l'acompanyant i li dius, et trobaràs amb això, amb això, amb això, perquè normalment, quan estàs en tractament, et canvia el caràcter.
Els hi anticipes una mica quin és el camí, oi?
Amb el que es trobaran, la paciència que han de tindre. Vull dir, jo, per exemple, amb la meva dona són 33 anys, diguem, fent d'acompanyant. I la Marisa ha canviat molt. El primer càncer va ser de tiroides, una noia de 59 quilos, 1,75 m, doncs s'ha convertit en 1,75 m i en tenia alguna cosa de quilos, no?
Uh-huh.
Llavors això, doncs, mentalment, vull dir, la va destrossar, no? Qui diu això, doncs veus que doncs estàs, diguem allò, que el teu cos és jove, però que no et respon perquè estàs cansat, estàs esgotat, i agafes un mal humor i ho paga doncs, amb el que té al costat, no? En aquest cas, amb l'acompanyant.
Uh-huh.
I clar, vull dir, doncs, també toques el tema sexual, vull dir, de dir, aviam, que el sexe ara canviarà molt. Vull dir, tindràs un sexe que potser a vegades tindràs ganes i tornaràs d'estar perquè la persona no està adequat i no és que no t'estimi, perquè a vegades si la persona afectada et fa una malcarada, et contesta malament, o per exemple vol sexe i tampoc te'l dona, arriba un punt que hi ha persones si no tenen allò... Clar, les coses donen la sensació com que la persona ja no t'estima i dius, no, perdona, és que és tot el contrari, no és que no t'estimi, és que la persona està destrossada i has d'entendre això. I la Marisa, en contrapartida, doncs, amb la persona afectada, doncs, sí, perquè trobes amb això, trobes amb allò, trobes amb l'altre... I clar, llavors quan surten de casa sempre et diuen la mateixa, diu, és que ens va tan bé parlar amb vosaltres. Dic, i els hi ofereixes, eh? Els hi dius, però aviam, sabeu que a Oncolliga tenim psicòlegs, si necessiteu psicòlegs i coses així? Diu, no, diu, se m'anà molt bé. Diu, sí, preguntes que teníem me les heu dites vosaltres, m'entens?
Vosaltres faciliteu aquest acompanyament, queda clar. Fa poc, breument, Miquel, perquè se'ns acaba el temps, fa poc es va celebrar el sopar i la Festa de Blanc, com comentàvem, una iniciativa de la vostra fundació, volem saber com va anar. Va ser un èxit, oi?
Va ser un èxit, i a més contents, perquè després de hem estat 3 anys, diguem, sense poder fer res, un any per malaltia i aquests 2 anys de Covid.
Ens alegrem molt des d'aquí, des del Connectats. Miquel, moltes gràcies al Miquel Carreras, president de la Fundació Badalona contra el Càncer, i molta sort per la gent que vulgui col·laborar, ja sabeu on són, i molta sort, Miquel.
Moltes gràcies i esperem poder ajudar molt. Jo hi ha una frase que sempre dic, tots junts podem fer molt, i és la realitat. Hem de vèncer aquesta malaltia i és així.
Tant de bo que sí. Moltes gràcies, Miquel.
A vosaltres.
Adéu, Carme.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquestes últimes setmanes s'ha aconseguit una fita històrica en el futbol femení espanyol, de fet en l'esport femení a nivell estatal. Es tracta de l'acord entre la Real Federació Espanyola de Futbol i les jugadores de la selecció espanyola absoluta per equiparar les retribucions salarials que reben respecte a la selecció masculina. En parlem a continuació amb la Míriam Roures des del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, aquesta ha estat, sens dubte, la gran notícia de les darreres setmanes a l'esport femení. Les jugadores de la selecció espanyola absoluta femenina s'uneixen a altres seleccions capdavanteres, com la dels Estats Units, Noruega, que va ser la pionera, o la dels Països Baixos, Anglaterra, Dinamarca, Brasil o Austràlia. Les jugadores del combinat espanyol percebran el mateix percentatge en concepte de primes que el que reben ara mateix els futbolistes de la selecció masculina. Un acord on hi ha tingut molt a veure i molt pes en les negociacions el Sindicat de Futbolistes Professionals Femenines, FUTPRO, que presideix l'advocada i actual jugadora de l'Associació Esportiva Prat, Amanda Gutiérrez, amb qui avui volem parlar i per valorar aquesta fita històrica. Amanda Gutiérrez, molt bona tarda.
Hola, què tal?
No sé què, en aquell dia, en aquella presentació allà a la seu de la federació, quan s'estava explicant tot, no sé per dins què estava sentint de, ostres, que realment la frase que jo he escoltat molt aquesta setmana s'està fent història.
Sí, a veure, per una part estava contenta perquè estàvem signant un acord que no tenia precedent, que és històric, que mai s'havia signat. Per altre costat, sí que és cert que m'hagués agradat que hi hagués una miqueta més de transparència a l'hora d'explicar aquest acord, perquè soc conscient de que hi ha medis que no han tingut tota la informació i és ara quan estan parlant amb mi on poden obtenir aquesta informació sobre aquest acord, però bueno, al final bueno, són temes que gestionava la federació, no ens quedava un altre que acceptar-ho. I bueno, un cop entès això, doncs la veritat és que molt, molt, molt contenta per el que estàvem aconseguint.
Encara el paper, o sigui, s'està fent molts passos endavant, no?, en el món de l'esport femení i l'esport professional femení, que això és l'important també. Falta una miqueta que les federacions esportives, no?, facin això que tu estaves demanant, no?, una miqueta més de transparència i una miqueta que s'obrin més, no?, cap a tothom, les esportistes i cap a, al final, també la població, no?
Sí, jo soc conscient que al final l'acord té una clàusula de confidencialitat que és la mateixa que realment tenen totes les federacions que tu has dit. Crec que l'única que ho ha fet 100% transparent és la selecció dels Estats Units, que de fet va penjar l'acord a l'intranet, o sigui, tu et fiques a l'internet i pots obtenir l'acord, crec que fins i tot estava a Twitter, però la resta de seleccions només ho anuncien i no donen massa informació. Llavors, bueno, nosaltres també vam tenir aquesta clàusula de confidencialitat i no et queda d'altra.
Explica'ns, en el que puguis explicar, ja entenem que hi ha aquí aquesta clàusula, però el que sí que es pot explicar i que sigui rellevant perquè s'hagi arribat a aquest acord, en què es millora les condicions laborals de les jugadores de la selecció espanyola?
Bueno, el primer que vam fer, pràcticament quan va néixer FUTPRO, és a dir, crec que quan vam fer l'entrevista amb vosaltres ja estàvem amb això, va ser un tema que des del principi estàvem amb ell. El primer que vam fer va ser parlar amb la federació mai s'ha negat a arribar a un acord, això s'ha d'agrair, no? O sigui, mai havia dit no, sinó tot el contrari, vinga, anem a veure fins on podem arribar. Després, el fet de que les jugadores comptessin amb Futuro per fer-ho és una garantia realment, perquè tens un assessorament legal i unes persones externes a la selecció que poden ser més objectives a l'hora de demanar i pressionar. Llavors, el primer que vam fer va ser averiguar què era el que els nois cobraven a la selecció masculina. Quan vam veure el que cobraven, doncs, bueno, la forma, sobretot, amb la que ho fèiem, ens va agradar, perquè era una forma que era per percentatges, no eren quanties fixes. Això et permet créixer, et permet no estancar-te, perquè una cosa que la federació sí que volia era un acord llarg, que havia de durar fins al 2027. Aquesta va ser una línia vermella de la federació. Nosaltres volíem una coseta més curta, perquè som conscients de que la situació actual del futbol femení pot millorar exponencialment dintre de 2-3 anys, i volíem un acord més curt, però era una línia vermella. Llavors, clar, si jo he de negociar un acord tan llarg, fins al 2027, havia d'intentar un acord que pogués créixer durant aquests anys, no? I bueno, així és com van començar a negociar, perquè els homes, la selecció masculina, diguem que l'acord es pot dividir en tres fases. La primera, els partits amistosos. Aquí sí que hi ha una quantia fixa, ¿vale? I és la mateixa tant per la selecció masculina com femenina. Les dues seleccions cobren el mateix, fins l'últim cèntim, igual pels partits amistosos, ¿vale? Aquest seria el punt número 1. El punt número 2 serien per la resta de concentracions, que són les oficials. Aquí, la selecció masculina va per percentatges de premis, que són els de FIFA i els de UEFA. Vale? FIFA pel Mundial, UEFA per l'Eurocopa. Llavors, aquí ells tenen uns percentatges que la selecció femenina té els mateixos. Són els mateixos percentatges. Què és el que passa? Que com els premis no són els mateixos, doncs la quantia varia, no és la mateixa, tot i que tenim els mateixos percentatges. Què és el que passava en aquest punt? Que nosaltres érem conscients que la quantia no era la mateixa. Llavors, aquí és on la federació va dir, ok, mateixos percentatges, però a més, la federació, mitjançant un sistema de discriminació positiva, injecta diners perquè augmentin les quanties. Llavors tenim mateixos percentatges, però a més, el de les dones té una discriminació positiva i una injecció de diners fins que s'igualin els premis. Que, evidentment, la idea és que millorin, no que vagin cap a baix. ¿Vale? De fet, la UEFA porta 2 anys consecutius pujant els premis. I esperem que continuïn en la mateixa línia, no? I per últim, el punt 3 serien els drets d'imatge. ¿Vale? Elles sí que és cert que ja percebien des del 2018 una compensació pels drets d'imatge, però no estava ben regulada. Nosaltres hem aconseguit signar una cessió de drets i unes quanties. ¿Vale? Aquí també es distribueix segons uns percentatges, igual que els homes, uns percentatges. Hi ha un percentatge que és només entrar al patrocinador, hi ha un percentatge que es reparteix entre les jugadores per parts iguals. I després hi ha una distribució per concentració que es reparteix segons els percentatges que elles mateixes han triat, que és el mateix que els dels homes, i hi ha un percentatge molt petit que va en funció de les accions publicitàries que fa cada jugador. Llavors, què és el que passa? Que la gent deia, no, és que clar, això què significa? Que les dones podran cobrar 25.000 euros, com va sortir un article al Confidencial de que els homes cobraven 25.000 euros. Sí, però per què els homes poden rebre 25.000 euros? Perquè hi ha uns percentatges i tenen uns drets d'imatge, uns patrocinadors que injecten molts més diners que a les dones. ¿Vale? Però si demà arriba un patrocinador que fica el mateix tant pel masculí com pel femení, la percepció dinerària serà la mateixa. De la mateixa forma que si FIFA i UEFA igual als premis, la percepció econòmica serà la mateixa. Llavors, el que hem fet amb aquest acord és això, és aconseguir un acord d'aquí fins al 2027 que, a mesura que elles vagin fer un paper important a l'Eurocopa i al Mundial i als Jocs Olímpics, i la seva imatge també aconsegueixi patrocinadors, els seus ingressos aniran pujant.
Per tant, és aquest pas important, no?, que necessitava el futbol espanyol femení per començar a posar-se, no al nivell, sinó a posar-se al nivell de condicions, no?, entre el masculí i el femení.
També a nivell de condicions hem millorat els desplaçaments, els viatges, perquè era cert que a vegades feien unes escales, molt grans, arribava molt cansades, havien d'aixecar-se molt d'hora i això no els permetia tampoc descansar. I luego, doncs, és el que tu dius. Jo el que no podíem fer des de FootPro és que molta gent deia que això ja era una cosa obligatòria de la futura llei de l'esport. I no és així. O sigui, la llei de l'esport obligava a equiparar unes dietes i la selecció masculina no té dietes. Llavors, jo no puc demanar les mateixes dietes que els homes perquè aquí la federació m'hagués dit, ok, pues 0 euros, no? Que són por 0 euros. I tampoc podia dir, escolta, doncs vinga, dona'm unes dietes a 5.000 euros. I d'aquí 2 anys m'ha quedat totalment desfasada. Imagina't que guanyem l'Eurocopa. Si guanyem l'Eurocopa, el que les jugadores poden arribar a guanyar és molt més de 5.000 euros. No? Llavors, era un acord que havíem de mirar molt bé com ho fèiem.
A més, era arribar al nivell de condicions laborals que sobretot estan aconseguint en la part esportiva. O sigui, el futbol femení a Espanya està creixent exponencialment d'una manera que necessitava que totes les seves condicions per a les jugadores creixessin de la mateixa manera, no?
Clar, se l'ha de donar els mateixos recursos perquè puguin tenir les mateixes oportunitats. És a dir, si els homes tenen uns recursos per jugar a una Eurocopa, les dones també les han de tenir. I per això aquest acord va molt més enllà d'aquests titulars, no? Que diuen, no, només els equiparen els percentatges de premis. No, és molt més. Són les condicions, els viatges, els drets d'imatge, els partits amistosos... Són moltes coses. És un acord molt, molt complet.
Però és un acord que és un primer pas. També he pogut llegir una miqueta que no us voleu quedar amb això només, sinó que anireu a treballar per més, no?
Sí. Ara el que hem d'aconseguir és fer un seguiment d'aquest acord. Perquè, clar, està molt bé signar un acord de drets d'imatge com el que hem signat, però hem de fer un seguiment per veure si la Federació Espanyola realment està treballant per aconseguir patrocinadors. Després, el tema dels viatges, no ens hem de dormir. Si veiem que hi ha algun viatge que s'hauria de pogut, no sé, aconseguir un viatge directe i s'ha fet a escala, doncs s'ha de fer un seguiment. Després, aquí ja FootPro és a nivell nacional, ho tindrem una miqueta més difícil, però hem de continuar dient-li a UEFA, escolta, o a FIFA, són les mateixes competicions, perquè no dones els mateixos premis, no? Tot això s'ha de continuar millorant, perquè si aquests organismes, FIFA i UEFA, igualen els premis, i si les marques patrocinen a les dones, els seus ingressos pujaran pel tipus d'acord que tenim.
I tant, que doncs veurem com va encaminant-se el futur també de l'entitat i de la secció femenina dins de l'EPRAT. Amanda, com sempre, és un plaer parlar de futbol femení, parlar de coses tan positives com el que s'està aconseguint. I res, desitjar-te que passis un estiu el que puguis passar per desconnectar i que estigui bé, perquè us queda molta feina, tant esportivament parlant com professional, i tota és feina bonica que queda per davant.
Ho intentarem desconnectar, però bueno, moltes gràcies, com sempre, per tot el que feu i per tenir-me aquí un cop més.
Una abraçada ben gran, Amanda.
A tu, Miriam.
Hola, jo em dic Núria i treballo aquí a la Biblioteca del Prat. I com a bibliotecària que sóc, doncs recomanaré un llibre, concretament el que es titula L'abocador, de la Eva Maria Garrigosa, que ha estat l'obra guanyadora de l'11è Premi Delta de Narrativa Escrita per Dones. Fa poquet s'ha començat a difondre, el vaig agafar ja a la biblioteca, me'l vaig acabar de llegir, i trobo que és una obra molt rodona. Jo felicito aquesta autora, l'Eva, perquè m'ha enganxat des del primer moment, i és que ja dic, és rodona, està ben escrita i trobo que és una lectura ideal per l'estiu, no? I perquè, ja dic, és una obra que et fa voler saber més i llegir-la ràpidament. Evidentment, a part d'aquesta, doncs, veniu a la biblioteca, que n'hi ha mils de títols. Tot és bo per llegir a l'estiu. A l'estiu ens ve de gust desconnectar de la vida quotidiana, ens ve de gust en altres vides, perquè llegint ens transportem a altres mons i altres vides, i res, que això és el que us puc proposar.
coses de...
Veien el tram final del programa d'avui, aquesta última secció, com és habitual, els dimecres, un nou episodi del Coses d'Antes, amb Oriol Carreras i Sergi Estapé, que avui diuen que ens parlaran de coses típiques de les pel·lícules. A veure què tal. Molt bona tarda, nois.
Bona tarda, tornem una setmana més en aquesta secció, ja esbojarrada, ja ho hem dit, per tant, seria repetir, aquesta secció, una mica com...
Però quines presentacions, de veritat, eh? O sigui, es podria fer un recopilatori de totes les intros d'aquestes.
Són deserts,
sí. Va i bé, va i bé. Això és molt de ràdio. Seguim la subsecció d'una setmana més, també.
The door is over.
És que, veus, és començar... I, pam, es clava. Bueno, escolta, com ho has fet, això de marxar?
Bueno, jo ho he
fet... Això fa molt a la ràdio, sí. Hola, què tal?
Sí.
Molt bé, bona tarda. Mira, escolta'm una cosa. Avui t'he portat una secció que és la penúltima de la temporada. Aleshores, abans d'anunciar de què parlarem, m'agradaria saber si la temporada que ve he de seguir o com he de seguir i què...
Què?
O sigui, en general, què?
Com, què?
En general, què?
Què?
Això no ho sabem encara.
Doncs sí, en principi, sí crec que sí.
Hi ha el contracte?
Hi ha el contracte.
Renovació?
Ja hem firmat el contracte. La part contractant de la primera part serà considerada en aquest contracte com la part contractant de la segona part.
Doncs avui, Sergi, Estapé i magnífica audiència del Connectats, parlarem de coses que passaven a les pel·lis i sèries, o coses que passen.
Coses incongruents.
Coses
d'antes. Coses dels films,
clar,
de les pinícules.
Ara no passa tant a les pel·lis i sèries. És una cosa que ha anat a menys, en desús.
Sí.
Però, no sé, parlaríem dels anys 70, 80... No?
Inclús abans.
Però diguéssim que es va potenciar més als 70, 80, 90, fins i tot. I el 2000 ja es va començar a deixar... Coses que passaven amb fets quotidians a les pel·lis, evidentment de ficció, eh? Com, per exemple, Sergi Estapé, que de fet és un tema que em va proposar el Sergi Estapé.
Que sempre m'ha captivat, aquest tema.
I que vaig celebrar moltíssim i que, sisplau, participa.
Sí.
Perquè tu tens idees. Com, per exemple, les converses que es formulen a la cuina. Sempre que succeeix o passa alguna cosa, a la trama se'n van a la cuina.
A la cuina.
En comptes del menjador, que diguéssim,
senyor,
i el sofà...
No, el llit, on es pot fer les coses. Per què aneu a la cuina?
Clar. Llavors van a la cuina, obren la nevera, perquè van xerrant, obren la nevera, i llavors què agafen d'allà?
Doncs, habitualment una gerra de llet de 2 o 3 litres, no? O vi,
sí.
Vi també, a vegades.
Vi?
No? Sucs de taronja, aquests...
Jo estic amb llet, allò, que, a més amb aquelles gerres que tenen un dibuix o alguna cosa,
gerres de 3 o 4 litres.
O garrafes de suc, de taronja, o també ampolles d'aigua, d'aquestes com les que tenim aquí a la ràdio, d'aquestes petitetes, que dius, qui té ampolles d'aigua a la nevera? Doncs a les sèries i pel·lis.
I llavors veuen la llet i no els hi queda el bigot.
No,
no.
Ni tampoc tenen Colacau.
No. Però a mi m'agrada més una altra cosa.
I a més no beuen molt. Fan un glopet i ho deixen allà.
No sé si ho tens previst. Què passa als matins amb una pel·lícula o una sèrie?
Què passa?
Amb una casa familiar que... fan un copiós. O sigui, tens esmorzars en les pel·lícules?
Sí, sí.
No hi ha un parell de croissants i un tros de pernil dolç? No, marmelada.
No.
Allà hi ha, fins i tot paelles i fideuàs. Sí.
Que sembla que hi hagi un bufet lliure.
Però el millor de tot què és? Que baixa el marit amb el traje, un vestit i la corbata.
Acabat de dutxar.
Menja un tros de torrada i que diu, cariño, no tengo tiempo, i se'n va. És veritat o no?
Sí, sí. A més, agafa la torrada, se la menja, va, me voy.
Niños, venga, els nens que encara estan...
Que sale l'autobús.
Que estan menjant encara els ous ferrats amb bacon i cansalada.
Les tortites.
I les tortites i tal, també se'n van.
També se'n van.
La dona, la gira i veu tota aquella...
Desconsolada.
Tota aquella litúrgia que ha fet, tota aquella parafernàlia.
Que potser s'ha aixecat a les 5 o les 6 del matí.
O no ha anat a dormir directament.
Clar, per preparar tot allò.
I de repente, doncs, el marit, carinyo...
Se'n va una torrada.
Me'n vaig.
De melmelada.
Sí, sí. No, ni això, eh?
Mal mossegada, de més.
A més, és una torrada infecta d'aquestes de 4.000 cereals.
Que a més adona-te'n. O sigui, tu estàs dient que baixa el marit... això que estem explicant és molt masclista, que la dona prepara l'esmorzar,
sí,
però
les
pel·lis d'abans i sèries
eren
així.
Clar.
baixava el marit, agafava la torrada, efectivament, la mossegava, però després sortia el plano de fora a la casa, que sortia el marit de fora, o sigui, sortia fora, agafava el cotxe, i ja no tenia la torrada.
Ja no la tenia.
O sigui, en dos segons
se la
menjava. Bueno, en fi...
També, a voltes d'això, també, moltes vegades, en moltes pel·lícules, el marit ja arriba de nit,
també.
O els dos arriben de nit, i com s'asseuen, saps, al sofà, sí. I s'expliquen les coses. No, aquest cop no van a la cuina.
Bueno, també passa que al millor mitjanit es desperten i se'n van a la nevera un altre cop a veure llet.
I quan es desperten, què passa a l'habitació? Que hi ha llum. Per què sempre hi ha llum?
Per què hi ha llum allà?
A les habitacions de nit de les pel·lícules o sèries, per què? Va, digue-m'ho, què?
No ho sé, no ho sé. Bueno, perquè si no, no es veuria, els focus. Bueno, això, que s'emporten el dinar a la feina, a l'escola amb tàpers, però també a les escoles n'hi ha que es queden a dinar, que això era un disgust, que tu veies a les sèries i pel·lis, deies, ostres, jo em quedaré a dinar a l'escola, perquè tu el que veies a la tele o al cinema era bestial el dinar que es menjant, que llavors a l'escola no era així.
Sí, no és el mateix.
O sigui, era com anar a dinar al McDonald's.
Deixa'm fer un últim incís.
Davant.
A les pel·lícules, quan ja estan al llit, sempre són al telèfon a les 3 o les 4 de la matinada. I el telèfon el té normalment, el tenen al costat.
Al costat.
A més de tenir el despertador, no.
Sí, el supletori, que es deia, no?
Sí, 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 el supletori.
Doncs sí, sí, s'aixequen superpentinats, a més. Que això és un tema que ja tocarem, això és un tema que tocarem. Doncs això, dèiem el dinar d'institut o d'escola,
sí,
que era com anar al McDonald's amb aquelles sapates. Cartronet de llet, també, sí, tetrabric allà, patates fregides, hamburguesa, o sigui, una mica de tot, saps?
I una mica de puré, també,
Que llavors, clar, veies...
Puré de patata, aigualit.
Compota, no? I la gelatina.
Es podia menjar ni amb cullera.
I la gelatina. Llavors, que veies allò, tot molt ben posadet a la safata i tal, i arribava el gamberro i li tirava en l'aire, dius, home...
Feia l'altra banqueta.
Pobre.
No, el pobre protagonista. Pobre. Que...
Bueno, el cas de que ja deixem l'escola i l'institut, per exemple, un altre fet típic és quan s'anaven a treballar, no?, quan van a treballar, que troben sempre el lloc davant.
Davant, sempre.
Van amb el cotxe i troben el lloc davant.
Sempre, escolta. Vagin on vagin.
Vagin on vagin.
Inclús els lladres, quan van atracar bancs, troben el lloc just davant
de la
entitat bancària.
Ni zona blava, no és ni zona blava,
ni policia,
lloc davant. A més, surten del cotxe, deixen el vidre obert.
Les claus posades. El ràdio caset. I marxen.
I si molt apures, totes les finestres baixades...
Totes.
Que si ell veu que se n'ha deixat alguna tancada, l'obre, la baixa... I fins i tot diu, dejo las llaves.
Que lo sepáis.
Que lo sepáis. I baixa i s'està estona, eh?
Home.
S'està estona.
Quan sorties de nit.
I se'n va, i deixa el cotxe davant del lloc. Més coses. A veure, els policies... i detectius, que això també és un tema. És que ara m'estic imaginant aquell home baixant els vidres del cotxe. Policies i detectius que quan estan de missió, o estan de guàrdia, diguéssim, no, que estan allò com relaxadets, per exemple, tu i jo, no? Que seríem parella policíaca,
sí.
Sempre estem de guàrdia a prop d'una botigueta, o no sé com es diu, un hot dogs,
sí.
Saps?
Sí,
que... d'aquests de carrer, sí, que és una finestreta, que, hi ha, que es veu la planxa allà...
Que no canvien l'oli des de l'any 43.
És negre. Que sempre veus una feinada allà...
L'oli d'oliva diu, no, és d'oliva negra, aquest.
Que sempre veus una feinada amb el que està fent les hamburgueses
uns
i no hi ha cua, no hi ha ningú.
I a més, sempre al costat hi ha alguna sí. Noia... O...
Exacte, amb un davantal de pam. Qui fa les hamburgueses dels Frankfurts va amb un davantal d'així de pam que dius, on vas amb això? Sí, és igual. Sí, és que... I demana, el policia demana. Un dels dos aniria allà, demana dos hot dogs...
I cafè, sempre.
I cafè.
Sempre.
Amb la
cafès allà llargs... Que no
amb la tapa aquella de plàstic, sí, no? Sí. Tu endús allà al cotxe, li portes al companyero... Donuts, també.
Sí.
Li portes al companyero, mira, que te traigo la cosa. I, de cop... atenció, per favor.
Sempre.
La
un té un 14-15 en l'avenida 4.
La patrulla pot. Deixen a sobre el cotxe el cafè, els dònuts i això, i marxen corrent.
Zom.
I els dònuts i el cafè a prendre vent. Però sempre passa.
Sempre passa que els criden just quan estan fent el cafè.
La meva teoria és que qui crida està allà a la vora, i per fotre'ls.
I llavors una cosa, els companys normalment són total diametralment oposats. És a dir,
també.
Un és bona persona...
Sí. I l'altre està a punt de jubilar-se.
El malparit, exacte, que tracta malament els detinguts.
Ah, sí, sí. Bueno, seria arma letal, per exemple,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Una mica això. Els pubs també, no? Això és el
són mítics.
Cap al vespre, no? Allà seria la tarda, però és cap al vespre. Estem parlant en casos americans. Però que se'n van allà, prenen beguda, o demanen una cervesa, ponme una cerveza, no? Mm-hmm. Que mai se l'acaben.
Mai.
Sempre la deixen allà. I, o sigui, demanen la cervesa, mai se l'acaben, marxen, i abans de marxar deixen el que tenen
sí,
a la butxaca.
Això passa molt a les pel·lícules. És a dir, no només als pubs, també als restaurants. És a dir, passa a vegades, estan esmorzant i de sobte els criden i deixen, treuen, normalment tiren dos bitllets a la barra, dos,
sí, sí.
Clac, clac, i se'n van. Com ho saben? Que
jo ho he intentat,
això. I s'han pujat els preus?
Jo ho he intentat, això. A més, ho porten a la butxaca, no porten ni cartera. Sí, a vegades sí que treuen una cartera, això.
Normalment és un fajo, eh?
Jo ho he intentat i... No, i a més t'ho plegat.
Sí, sí, arrugat.
Vinga, té.
I en tiren normalment dos. Com saben el que val el que s'han pres?
Ho claven, ho claven. Claven.
Però això passa amb els taxis, també.
També.
Ho anaves a explicar.
No, digues.
No, els taxis, és a dir, vosaltres veiem una pel·lícula antiga, sobretot, i el protagonista va en taxi.
Sí, sí.
Allò de sigui ser taxi o sigui ser taxi passa. I llavors baixen, i potser a vegades van amb una noia i li diuen llévela al puente de Brooklyn.
L'aeroporto.
I li dona dos o tres bitllets al taxista i se'n va. I s'hi val més la carrera.
Però ell ja ho sap. Ell ja ho sap, porta...
O sigui, això ho fan,
a la butxaca dreta porta per pagar el taxi. A l'esquerra per pagar la cervesa que no es fa entrar.
Quan surt de casa la dona diu... Té.
Posa tu les dues butxaques. I ell ja sap a la dreta què té i a l'esquerra què té. Escolta, tornant al tema famílies, no sé si te n'has adonat, però a les pel·lis i sèries el que es veu molt són cases impressionants, com es diuen, unifamiliars,
sí,
no?
Sí, són brutals.
Impressionants.
Les habitacions.
Tenen allò, dos cotxes, a més...
Que a l'hora de sopar, normalment, el fill o la filla s'enfaden i se'n van sense sopar.
Sí, sí, sí. Pujar escales,
Sí, sí, sí.
Han de pujar escales, per això,
Voy a hacer lo que me dé la gana.
Pum!
Sí, sí.
I portar-s'ho,
I deixen el sopar...
Sí, sí.
Allà, sense tocar,
Sí, sí, a la costella, amb els cigrons o...
Que això té una explicació, El fet de que no toquin el menjar és perquè graven tantes tomes, perquè així no ho han de tocar. Amb unes golfes, també, amb unes golfes que semblen un minipis, allò, També és allò.
Són més grans que el Palau de Buckingham.
Doncs són famílies que tenen aquestes cases i tal, però que no tenen ni un duro. Que l'home no té feina, la dona tampoc, però aquella casa es manté,
mantenint... Tenen,
I allò que tenen dels
esmorzars, dinars...
Sí. Ara, aquesta és l'altra.
Tots els llums oberts.
Per què marxen de casa i deixen els llums oberts?
Per què ho feu, això? Que no heu vist el que val l'electricitat?
I sobretot les pel·lis de Nadal, que posen tot aquell enllumenat a tota la casa.
És
un gasto,
Sí, sí, és un gasto. Parlaràs dels disparos o no?
Davant, parlen. Tu vas parlant, jo vaig dient.
Un que va fer el servei a la pàtria i més o menys sap idea de lo que un carregador d'una escopeta, una metralladora.
També vaig tocar el tema,
Doncs, escolta tu, jo quan allò van dir esto tal tiene 15 bales i esto tiene 6 bales, pues no, tu... Les ametralladores de les pel·lícules i les pistoles tenen...
Els que vulguis.
700, 800 bales.
Ràfega.
Però el dolent sempre se li encalla quan va matar el dolent.
Això. Clic, clic,
sempre.
Clic. Sí, sí,
perquè
sí,
sempre.
Sí, sí. L'última bala.
Sí, sempre se li encalla.
Però feu l'exercici, compteu les bales, això és veritat. Sí. I al final, clic, clic, quantes poden... Amb una pistola?
Si un 10? Són 6, amb una d'allò són 15, normalment. Bueno, suposo, igual s'ha sofisticat molt.
Mira, relacionat amb això que dius, una mica, el tema de les bombes. Desactivar una bomba, això és un clàssic. No et diré allò del cable vermell i blau.
Rojo, l'azul, sí, sí.
Però, que això ja ho sabem, sinó quan la bomba s'ha de desactivar amb un ordinador. Que sempre va un allà, tens un teclat aquí?
Sí.
Mira, tecleja allò a lo loco. Mira, desactiva la bomba. Què toques? Saps? Dius, què marques?
Sí, sí.
Que no sap, o sigui, és un ordinador que veu per primera vegada I va tocant totes les tecles, i dius, no, ja està, desactiva.
I una
no.
altra cosa molt maca és quan cauen de l'avió sense paracaigudes.
També.
Això passa molt. El James Bond ho heu vist 40.000 vegades, que...
Correcte.
No sabem com, saben...
Correcte, correcte.
I cauen
correcte.
Un paller o...
Els pinganillos, els auriculars aquests que porten incrustats a les orelles, tenen, vamos, una cobertura bestial. Sí. Sí. Allà, a més, poden sonar bombes o el que sigui, que ho senten tot,
sí,
eh?
Sí, tot, tot.
Tot, tot, tot. I, a més, tu pots parlar, vull dir que fantàstica, va molt bé. Escolta, anem a les escenes altre cop de casa, perquè abans hem comentat les escenes de llit, doncs on la dona, principalment la dona, s'aixecava...
Immaculada,
maquillada, sí, sí, fantàstica, eh? Fos les 6 del matí o és igual. Doncs també a les escenes de sexe, o sigui, un cop ha passat l'escena, saps? Que a vegades són escenes que... Bueno, en fi, que passen una mica desapercebudes, no? Però hi ha
tants, del llit vestits.
Tants girs de càmera que ja no saps què estan fent.
Estan fent pim-pam-pum, però llavors resulta que s'han de vestir. Ja els hi entra una mica la castetat.
Sí, però vull dir que hi ha escenes que no saps si estan del dret o del revés, ja no saps què enfoquen. I exacte, acaben la dona amb el llençol fins al coll, tapada, i l'home amb calçotets i mitjons. Això és...
O un pantalons de pijama de sota.
I depèn de quin actor amb samarreta.
Samarreta.
Perquè no té ganes d'ensenyar el pit de gall.
Pit de gall, sí.
Bueno, anem acabant, eh?
Sí.
Anem acabant. Un altre tema important és que quan hi ha alguna catàstrofe al lloc on estan, que normalment és a Washington, si passa a Washington, passa al món, posen la tele i en aquell moment... S'està anunciant la notícia d'allò, eh?
És escolta, tu tens periodistes més ràpids...
És automàtic.
Mòbils,
tu ara posa el comandament, engega la tele i no trobaràs la notícia del moment. No. Però ells, allà, pam!
Pam,
a més la paren, eh? Després, un cop ha passat la notícia, paren. Sí, sí. Bueno, en fi, no sé, podria dir més coses, eh?
Podríem estar 3 hores.
Sí, no sé.
Doncs molt bé, gràcies per il·lustrar-nos amb aquest magnífic recordatori o aquestes... exposició de coses que passen a les pel·lícules que no passen a la vida real.
Mira, acabo de rebre una aportació. Puc dir-la?
Va, ràpidament.
Mira, no, que els restaurants de carretera sempre serveixen pastís de carn, pastel de carne, tassa de cafè...
I la cuinera és una galleta petita i mal feta, és veritat.
Mastegant xiclet.
Normalment és una noia mal feta.
I prenent nota desgana.
No perquè sigui noia, sinó perquè...
Batut i crema de cacauet.
Aquella criu, doncs la petitona.
Batut o crema de cacauet amb el d'allò i ja està, seria això. Sí, però sí, és veritat, és veritat.
Sí, sí, normalment la cambrera, perquè siguis baixeta i mal feta.
I el plato del dia, pastel de carne.
Pastel de carne.
Vinga, fota-te'l.
Vinga, fins la setmana vinent.
Adiós. L'última ja, eh? Adiós.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, doncs, fins aquí ha arribat aquesta edició de dimecres del Connectats. Demà més, i esperem que millor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I si ens voleu continuar acompanyant, ja sabeu, demà a les 4:15, edició de dijous del Connectats. Bona tarda.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy...
mi serenidad se vuelve locura.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Ay, cómo te mola, por Dios, ay, cómo te mola tomar el mate, por Dios, con buenas personas, por Dios, cómo te
Esto
mola,
es Dios, cómo Mate, Tango y Folclore. Todos los domingos a las 18 horas, respira cultura del sur de Sudamérica, con el Nanu Pereira y quien les habla, Gustavo Carreras. Por supuesto, en el Prat Radio para el mundo.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos de 8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Totes dimecres de 8 a 9 del vespre tornem a TV Tanta al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada maleïda al Cuberull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, amb el meu papa. Ara no tan floriaga.
La tierra se partió. Una mitad te destruyó, imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Què tal? Bona tarda. Avui a la plantilla de SEAT vota el nou conveni en un referèndum vinculant. Aquest acord és clau, ja que marcarà la tònica que seguirà la indústria a tot Catalunya. La durada del nou conveni serà fins l'any 2026 i incorpora diverses millores en les condicions laborals, com per exemple la pujada salarial d'un 6,5%, i deixa marge revisions anuals durant els propers anys en cas que pugi l'IPC. El president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, en declaracions a la xarxa, l'ha definit com un conveni transformador.
Es decir, es un convenio transformador, es un convenio que va a ayudar a esa transformación eléctrica hacia el coche eléctrico y dejar la combustión, pero evidentemente es un convenio que no va a garantizar el 100% todo lo que tenemos que abordar estos próximos 5 años, porque si estos 5 años son importantes, los siguientes 5 del 26 al 30 son fundamentales y importantísimos para la marca SEAT y Cupra, ¿no? Porque ahí